hores d'aportacions dels tres ponents entorn a dos temes o dos pols de la qüestió. El primer, encara farem una referència a l'1 per 1 per veure des de la seva perspectiva quin és el moment actual d'aquest programa a les escoles concertades, concretament a les escoles del nostre col·lectiu, fonamentalment, quines llums, quines ombres, quines oportunitats i d'específic o de nou també el plantejament si tenen alguna aportació en dir bé, si fem el pas com en principi en el programa Escuela 2.0 de l'estat espanyol que està en part vinculat a l'Educat 1 per 1, doncs es preveia i s'estava fent el pas al cicle superior d'educació primària, doncs si això què pot suposar, si serà un canvi molt important en el programa, no? Bé, aquestes qüestions. El moment de l'1 per 1 i les perspectives més immediates en tot això. Aquesta és la primera, els hi hem demanat una aportació breu sobre aquesta qüestió perquè després també puguem comentar i ja els dono la paraula per si volen, si vols començar, Miquel Àngel.
Bé, bon dia a tots i moltes gràcies. En primer lloc, un agraïment molt sincer a la Fundació Escola Cristiana i concretament a en Carles per haver-me convidat a la taula. Escolta, jo tinc moltes coses a explicar-vos en poc temps perquè anem molt pautats i per tant doncs, seguiré una mica el guió que ens han posat, que és explicar-vos doncs, aquestes oportunitats, aquestes amenaces, aquestes fortaleses i aquestes febleses. Abans, però, sí que m'agradaria explicar-vos, fer-vos unes prèvies que tenen a veure molt en la comprensió del propi moment, perquè crec que és important contextualitzar on som. Mireu, nosaltres, des del CTI, com aquesta talaia que permet en aquest sentit doncs, poder observar i poder copsar què és allò que està succeint en els centres, sí que vèiem aquesta... En primer lloc, aquesta premissa, aquest aspecte de dir, escolteu, la tecnologia ha vingut per quedar-se. Ens agradi o no ens agradi. És més, no ho dic jo només. És a dir, són paraules de la mateixa consellera, la consellera d'Ensenyament, en una reunió de directors generals que es va celebrar fa poc. Ho dic perquè molt sovint pensem que això és una moda passatgera i també voldria recordar-vos què és el que ha succeït doncs, al llarg de la història de la comunicació, dels invents. Fixeu-vos, el 1878 va haver-hi algú que va dir que en el Regne Unit no necessitava telèfons perquè tenien missatgers de sobre, perquè poguéssim fer-nos una mica a la idea. El 1883 deia algú les màquines voladores més pesades a l'aire són impossibles. I així podríem anar continuant posant exemples que parlen sobre la tecnologia i que en principi en molts casos han tingut una visió errònia. Vol dir que en certa manera han prosperat més del que nosaltres ens hem imaginat. Fixeu-vos al final, el 2009, diu res bo ha sortit de la internet. Fixeu-vos, i ho diuen persones que tenen a més un determinat prestigi i estan al capdavant. En segon lloc, fixeu-vos, jo crec que tenim un aspecte previ a considerar, crec que és important tenir-lo present, no el vull minimitzar. El que us volia explicar és que el que ens estem adonant des del propi CTI és que el problema no són només ordinadors i connectivitat. Estem davant d'un gran moment de canvi, de com gestionem el canvi, ens agradi o no. Torno a repetir, no vull minimitzar l'aspecte de la connectivitat, que és molt important, ni el dels ordinadors, ni tot el soroll que tot això provoca. No el vull minimitzar, perquè és real. Però en qualsevol cas, estem davant, sobretot, d'una gran resistència al canvi, de com ens enfrontem a la gestió d'aquest canvi. I no és un canvi tècnic, és un canvi adaptatiu. Significa això canviar les maneres, les formes molt profundes d'entendre i de copsar el fenomen educatiu. quin és el rol que ens toca en ple segle XXI en els mestres. Quin és aquest rol? Perquè la tecnologia cada cop va deixant més en evidència les nostres pràctiques docents. No em vull estendre, eh? Per tant, fixeu-vos, us he posat també aquesta presentació, jo la lliuraré a la Fundació Escola Cristiana perquè la pugui penjar i, per tant, no cal que estigueu tan pendents exactament del què, eh? Però en qualsevol qüestió hi ha 50 raons per no canviar. És impossible, sempre s'ha fet així. Això probablement ho haureu sentit molt. Escolteu, a mi m'agrada molt aquesta, i us la llegiré perquè m'agrada molt, i donat que em dona la paraula, doncs aprofito. Que és aquest paràgraf d'en Joe Dispenza. Joe Dispenza és un gran expert en neurociències, en programació neurolingüística, i ell explica, de fet va sortir, si ho busqueu en el propi Google, va sortir una entrevista a La Vanguardia molt interessant del canvi, del que suposava el canvi en institucions, en organitzacions. I diu el següent, diu, ¿por qué da miedo cambiar? I diu, porque eso supone pasar de una situación cómoda y predecible a otra desconocida. La mayoría de las personas sueñan con emprender cosas nuevas, pero no pasan a la acción, se quedan en el plano intelectual. ¿Cómo podemos realizar estos proyectos si seguimos apegados a lo familiar y convivimos con esta vieja personalidad? Y aquí yo pienso que es contundente. Diu, para experimentar algo nuevo tenemos que arriesgar. Dejar el territorio de lo predecible, la comodidad, y entrar en el terreno de la incertidumbre. Si alguna cosa está portant l'úpero, es la incertesa. A part és que ens incomoda molt, perquè passem d'un espai que controlàvem a un espai que no controlem absolutament res. I això ens posa nerviosos, i més els que ens dediquem en l'àmbit de l'educació. Escolteu, deixeu-me que us posi breument també, perquè és l'estona que tinc, exactament que quan parlem d'innovació que estem dient? Doncs escolteu-me, jo vull anar a l'arrel llatina perquè és, en el fons, és el que ens aporta el coneixement, eh? Fixeu-vos. S'assembla molt a la mateixa excepció d'educació, que és treure el millor que hi ha dins de les persones. Això vol dir educar. Innovar té dues excepcions molt interessants. La primera, introducció d'alguna cosa provinent de l'exterior. Us recorda alguna cosa, això, de l'Uberú? Hi ha un ordinador, s'insereix de l'exterior, però fixeu-vos la segona part que diu. Obtenció o extracció d'alguna cosa que resulta nova a partir de l'interior d'una realitat determinada. Vol dir que la innovació no és única i exclusivament que posem màquines, en aquest cas, a les aules, sinó tot allò que pot venir del propi interior de l'aula i de la pròpia generació de coneixement dels mestres. Una altra definició que a mi personalment també m'agrada molt, fixeu-vos que diu la innovació, vol dir visió i sobretot execució, i acaba dient-nos, la innovació sense execució és totalment una al·lucinació. Això deia Thomas Alva Edison. I ara, els deures. Algú deia, escolta, quines llums i ombres ens aporta l'úpero? Nosaltres el que hem investigat i el que hem vist, a nivell, sobretot, d'ombres, és tot el que suposa la connectivitat i tot allò que envolta la qüestió de les infraestructures. Això, escolteu-me, és el gran què. I ho poso en primera posició. Per tant, aquí tenim un gran semàfor vermell. El tema de la connectivitat està sent la gran pedra de toc al voltant de tots aquests temes. Segon espai, l'embolic amb el tema de la plataforma Àtria a nivell d'accessos a continguts digitals. Si no, pregunteu-los a cadascun dels caps d'estudis de les escoles quin és el malson que han hagut de patir al cap d'aquests 3-4 mesos al voltant d'aquests temes. Jo crec que és important dir-nos-ho. Això ha provocat molt soroll. I en tercer lloc, jo crec que és un tema més de la naturalesa del propi projecte, jo crec que també és important que ens ho diguem, hi ha un accent, hi ha massa accent en l'úpero i poc èmfasi en el canvi metodològic. Així de clar us ho dic. Qüestions a considerar, algunes coses de les que nosaltres hem anat també descobrint, i no em vull allargar. Fixeu-vos, hi ha un suport i un ajut única i exclusivament de continguts digitals, no? Quan nosaltres creiem que és probable que en aquest moment és important la coexistència. Hem d'ajudar que els mestres se sentin segurs a les aules. Si no ens posem al seu costat, no aconseguirem i no provocarem el canvi. Que no podem és llançar-los a la piscina i no donar-los ni el flotador. Per tant, és bo que ens llancem a la piscina, però que també els ajudem a que puguin paulatinament, a poc, provocant el canvi. En segon lloc, jo crec que el mercat editorial digital, ara probablement els que siguin aquí del món editorial s'enfadaran, però és que és veritat, el material que tenim és molt poc madur. Quan parlem de contingut digital, tothom entén diferents coses a la vegada. No ens posem d'acord. Tant pot ser un PDF, com pot ser una animació multimèdia interactiva... Aclarim-nos. Per tant, és molt incipient. Jo crec que el projecte, i això també ho hem comprovat, ha posat en evidència, ha fet emergir, ha fet aflorar les competències digitals del professorat. I ara, deixeu-me que us ho digui, les baixes competències digitals del professorat. I aniré més lluny, no només aquestes, sinó les baixes competències digitals dels equips directius. I els que som al davant, com a equips directius, tenim autoritat moral, hem de tenir autoritat moral per demanar el canvi a la resta de la tropa. Per tant, els que som aquí, com a directors, com a caps d'estudi, escoltem, ens hem de posar les piles en aquest sentit. No podem demanar el canvi si nosaltres mateixos no ho fem. I jo crec que és important també destacar la manca de perspectiva a llarg termini, és a dir, ens hem trobat que hi ha escoles, congregacions, que no tenen un pla estratègic, que no hi ha projecte. Per tant, la primera cosa que demana és que hi hagi un pla estratègic, veure exactament com volem aquella escola el 2015 i com podem caminar cap al 2015. Llums. De llums destacaríem el projecte Educat Número 1 ha accelerat, si alguna cosa ha fet. Fixeu-vos, a vegades la mateixa feblesa també és la fortalesa. Teníem fins i tot doncs, escoles que no estaven ni elèctricament posades a l'alçat. Per tant, si alguna cosa ha fet l'Operu, ha sigut posar, accelerar l'actualització tecnològica en els centres. Ha promogut una revitalització de l'activitat didàctica de l'aula, ha qüestionat formes i pràctiques docents i, sobretot, ha promogut el treball en equip i el suport d'aquells que en saben respecte a aquells que necessiten més suport. Per tant, ha permès... D'això nosaltres en diem innovació. Oportunitats i amenaces. Molt ràpid, també. Escolteu, les oportunitats que això planteja és que les TIC són una palanca de canvi. No són el canvi. Són la palanca de canvi. No em cansaré de repetir-ho. No són el canvi per si mateixes. Són un gran ajut, un gran pretext i una gran excusa. Ens permet transformar l'educació. Posar-la a l'alçada de les circumstàncies actuals. Si no, penseu exactament els nostres nanos, quan s'insereixin en el món laboral, quin és l'entorn tecnològic que tindran. Ha permès actualitzar i modernitzar l'escola, l'oportunitat que permet modernitzar l'escola, millorar la competència digital del professorat i de l'equip directiu, renovació metodològica, i jo crec que l'oportunitat que hi ha millorar els aprenentatges, ho hem de dir. Si fem això, és per renovació metodològica, en el fons, i perquè millorin els aprenentatges, perquè els nens aprenguin de millor manera. Amenaces. Fixeu-vos, les amenaces és anem malament si no tenim un projecte clar a l'escola, si no tenim un full de ruta. Les escoles necessiten disposar d'un pla estratègic i un full de ruta. Cal sensibilitzar el professorat i a les famílies. I aquí torno a posar un agent nou que està tan o més preocupat que nosaltres. I l'hem de donar cobertura. Les famílies estan molt confoses i les hem d'ajudar. Cal donar suport i incentivar el professorat i l'equip directiu. Això suposa pensar noves formes d'organitzar probablement l'escola i espais de la pròpia escola. No em cansaré de repetir, la biblioteca és un espai que queda altament tocat a partir de tot el que suposa, per exemple, un número 1. I, sobretot, cal fomentar processos d'innovació i acompanyament formatiu, tecnològic i pedagògic. A nivell de primària, escolteu-me, a nivell de primària i molt ràpidament, només dir-vos que respecte al projecte de l'U+1 a secundària, podríem dir que en un 30% és semblant secundària, és semblant, però en un 70% és diferent. Els continguts són diferents, les metodologies són diferents i, per tant, cal replantejar i cal plantejar un U+1 específicament per primària. podem copiar, etc, però hi ha coses que són específicament de la propi, del propi primària. Dit això, doncs més, gràcies.
Sí. Bon dia. Primer de tot, també agrair al Carles, al Mongol i també a la FEC aquesta oportunitat per poder participar en aquesta taula rodona. I sempre quan parles després d'una persona com el Miquel Àngel Prats, que ja està tot dit, doncs és difícil doncs, participar. Però bé, intentarem fer el nostre granet de sorra en aquesta participació. A veure, des del meu punt de vista, quan estem parlant d'aquests llums i ombres, és una miqueta similar al tema d'aquest de veure el got, no? Si el veus ple o si el veus buit, no? I això és un indicador important de veure en aquest col·lectiu, el col·lectiu dins de la fe. Estem parlant d'unes novenes jornades amb una participació de 200 persones i que, per tant, portem un llarg recorregut en aquest sentit, i que això és el resultat senzillament de que tots els centres estan interessats, no? Que al darrere hi ha un neguit, hi ha unes necessitats i que des de la FEC s'està donant resposta a aquesta sol·licitud. Això vol dir que estem davant d'un canvi, és ben cert, no? Si ara féssim una ullada darrere del que hem avançat en totes les escoles, doncs veuríem que el canvi és immens. El que passa és que és veritat que en el dia a dia dona la sensació que no avances. En el dia a dia veus que tens problemes, veus que hi ha dificultats, però que si fem una ullada endarrere, aquests canvis hi són. No? I quan parlem d'un canvi, estem parlant, voleu o no voleu, d'una revolució. Avui en dia estem dins d'una revolució. Hi havia revolució tecnològica, revolució que en definitiva no deixa de ser una revolució metodològica. Estic totalment d'acord amb el que ha dit Miquel Àngel Prats abans, en el que això que estem fent ara no és aquest canvi tecnològic, que de fet el departament és el que ha insistit. El departament el que m'interessava era que hi haguessin uns canvis ràpids i constatables, uns canvis que es poguessin veure i que finalment tinguessis uns números, diguessis tantes escoles que estan treballant al Perú, 98.000 alumnes que estan treballant doncs, d'aquesta manera, però que, en definitiva, aquí nosaltres tenim la responsabilitat d'anar molt més enllà. Som responsables de que aquest canvi sigui un canvi metodològic. Perquè fixeu-vos vosaltres que quan estem parlant de tot això hi ha diferents fases. La primera fase és senzillament tecnològica, aquesta connectivitat al centre, la connectivitat de connexió telefònica. Tots els centres que heu entrat en el 1x1 segur que heu passat per aquesta fase. Escola, com m'està plantejant tot el tema aquest, jo vaig dir, mireu, vam començar, érem de la tercera fase, el setembre els alumnes de primer de l'ESO l'any passat ja se'n van anar a casa amb les notes i amb el portàtil, i això deu estar jugant a l'estiu, i els de segon, doncs, res, van arribar als ordinadors molt més tard, a començaments de desembre. Just vam esperar a començar la segona avaluació. En el claustre se'ls va dir, mireu, tenim un període de temps, aquest primer trimestre, que les coses funcionaran com bonament podrem, perquè és de prova. Estem testant. I això passarà tant en els alumnes, passarà tant en els professors, passarà tant en el centre i, lògicament, també en les famílies. Però de ben segur que, a partir de febrer, la qüestió tècnica ha d'estar solucionada. Per sort, a finals de desembre, això ja es va solucionar. Tot i que, lògicament, sempre hi haurà situacions puntuals en aquest sentit. Per tant, allò que sempre ens preocupava en un primer moment era el tema tecnològic. Jo crec que això és qüestió tecnològica i, per tant, és fàcil de solucionar. Tindrà un cost, cert. Els titulars hauran de fer grans inversions, cert. Però el que està clar és que el segon pas és el contingut. Contingut i metodologia. Aquest contingut i metodologia, si no hi és, estem fent no res. Estem llançant diners, estem llançant i perdent temps. Perquè no podem estar fent el mateix que fèiem abans. Aquell professor que era esclau del llibre de text, perquè, escolta'm, si no acabes el llibre de text al final de curs, és que no has arribat als objectius. I això continua passant. I això no és així. D'acord? Es poden treballar de moltes maneres. Aquella persona que era esclau del llibre de text i que començava pàgina 44, exercici 1, exercici 2, i no et deixis de fer el 3, és mort. Aquest professor no té futur. Avui, el professor que fa un canvi metodològic, o el professor que està treballant d'una manera diferent, que no és esclau del llibre, ni de les editorials, ni tampoc els titulars del negoci, entre cometes, dels acords amb les editorials, hi ha de ser el canvi. D'acord? Per tant, aquí és important la manera com es treballa en el claustre. L'1x1 ha d'obligar a treballar en equip, ha d'obligar que els departaments treballin junts i que planifiquin junts, sobretot a l'ESO. Moltes vegades hi ha l'etiqueta que hi ha a l'ESO que els professors van molt a la seva i que en canvi a primària es treballa molt bé en equip. Doncs jo em sembla que el tema de l'1x1 ha d'ajudar. El treballar en projectes interdisciplinars és la clau. És una manera d'actuar i de treballar i de poder assolir uns objectius competencials mitjançant aquesta metodologia. No hem de ser, no, si abans érem esclaus del llibre de text, no podem ser ara esclaus de la tecnologia. L'ordinador es farà servir quan faci falta i no sempre en tot moment, igual com a vegades fèiem amb el llibre de text. I lògicament tot això ens ha de portar a què? A un tercer pas. El tercer pas és la transparència tecnològica. En el moment que totes aquestes eines siguin transparents, que nosaltres estiguem treballant sense donar-nos compte que aquell alumne està agafant l'ordinador, que estan fent un treball en grup, que n'hi ha un que té l'ordinador, l'altre que té el paper, i que estiguin treballant tots junts i que la tecnologia no sigui el protagonista, és on haurem arribat al nostre objectiu. Quan parlem d'oportunitats, lògicament oportunitats hi ha moltes, el no quedar-se endarrere, l'oportunitat aquest del canvi metodològic, i amenaces, lògicament, de quedar-te enrere. No podem, sempre hem dit que no podíem anar darrere de la societat, ara ens han donat l'oportunitat aquesta. Nosaltres l'hem de saber aprofitar. Més bé o més malament, però nosaltres hem de saber jugar les cartes i hem de saber com fer-ho, això. I això és molt important. I fixeu-vos una cosa, en el departament fa uns 3 anys o 4 anys, va treure el tema del Pla TAC. El Pla TAC era, jo crec que és una meravella. En aquesta casa es va començar a treballar el tema de l'integratiu. Hi ha escoles que van fer integratiu. I jo n'estic ben segur que aquelles escoles que han estat treballant durant els anys anteriors un projecte d'integració de les TIC que suposa un canvi estructural organitzatiu de tot el centre, en aquests moments estan en una situació millor, lògicament, que altres. I per tant, només per tancar el tema de primària, bueno, jo us explico el que hem fet a escola. Escola, senzillament, primària, els alumnes de 6è, ha estat al centre, la titularitat, i ha posat ordinadors portàtils, el típic carro, en el que els alumnes, els mateixos ordinadors que tenen els de l'ESO en propietat, doncs és propietat de l'escola, i és una manera de començar a treballar per projectes, per grups, i compartir l'ordinador. És un primer pas per començar a treballar cap a aquesta línia. Ja està.
Gràcies, Josep. Odés, endavant.
Bon dia a tothom. Agrair també la presència, en aquest cas, de la FEDAC, que aquí amb tots vosaltres, per aportar la nostra curta experiència, el paper que juguem aquí, en aquesta taula, com a equip d'editorialitat que assumeix la coordinació de 24 centres de Catalunya i que ens vam tirar en aquesta piscina que ens has dit tocar les armadors de les TIC amb 12 escoles, 12 que tenien a secundària. Si el Josep deia que era difícil parlar després d'escoltar el Miguel Àngel Prats, doncs després d'escoltar el Miguel Àngel i després el Josep, doncs jo m'he anat marcant aquí tot el que s'havia dit i quasi que podria passar la paraula una altra vegada al segon torn. Però intentaré aportar alguna cosa de la nostra experiència. Jo crec que podem estar contents de que una promesa que se'ns havia fet s'ha complert. Ens avisaven que venien les TIC i les TIC ja estan aquí. Si algú no se n'ha adonat, la piscina està plena i no hi ha altre remei que tirar-s'hi. Per tant, tots aquells que ens avisaven i eren profetes de les TIC, doncs es veu que tenien certa raó. Jo sí que encara no entenc com és que a aquestes hores ens plantegem aquesta qüestió, quan hi ha autors que fa més de 10 i 15 anys que publicaven llibres de renom, com Manuel Castells, que publicava una teologia sobre la societat red i les repercussions que tindria la nostra societat, i encara nosaltres, que som professionals de l'educació i que per tant estem en aquest món, com no ens hem adonat d'això. Les TIC no són cap novetat, sí, i realment pensem de que l'escola és reflexe de la societat en què estem. A no ser que, en el fons, pensem de que l'escola és una muralla, un castell aïllat de la societat. Si introduïm els ordinadors a les nostres aules, no estem innovant res. Perquè els nostres alumnes, a les vostres butxaques, als vostres bolsos, estan plens de tecnologia. Per tant, l'únic que hem de fer és introduir aquesta tecnologia, aquesta nova manera d'aprendre, aquesta nova estructuració de l'aprenentatge dels nostres alumnes, que aprenen diferent de com aprendíem nosaltres, de com això ho incorporem als nostres aules. I és un repte molt important. Jo crec que en aquest sentit l'escola s'obre al món. El Windows es concreta en les nostres matèries. Jo sí que vull dir que hem de fer una reflexió. No hem estat suficientment previsors. No hem estat enlloc. I ens ha agafat el tot. En molts casos. I ara jo crec que avui, per exemple, no és moment de plantejar-se si tirem endavant en aquest projecte o no tirem endavant aquest projecte. És només plantejar-se com el tirem endavant. El pla TAC que feia referència al Josep és un molt bon document. Nosaltres ens l'hem copiat molt tros per fer un esborrany de pla TAC a l'escola de Sierac. Té molta vigència. Jo crec que també una llum molt important en aquest projecte és que és una oportunitat per retornar el protagonisme als docents. S'hi ha fet referència. Jo crec que hem d'evitar, de totes totes, que mitifiquem la tecnologia. Nosaltres som professionals, que a vegades oblidem que tenim la nostra tecnologia. Així com un fuster domina el ribot, domina les seves tècniques, vosaltres sou professionals de l'educació. Sou els que millor sabeu com s'educa. Hem d'incorporar noves eines, ens hem d'obrir un món per incorporar aquestes noves eines, esbrinar com aprenen els alumnes d'avui en dia. Però nosaltres som els professionals d'això i hem de recuperar aquest protagonisme a l'hora, com s'ha apuntat, d'elaborar continguts, a l'hora d'agrupar, de distribuir els espais, de seqüenciar els nostres processos d'aprenentatge, i no hem de afluixar davant de la pressió dels proveïdors, que després hi faré referència. Des d'aquest sentit, jo crec que hem de fer una regeneració pedagògica en els nostres centres. Quan Miquel Àngel parla de les TIC com a palanca de canvi, jo suposo que es refereix en el sentit que les TIC hem de dominar l'eina. Els alumnes fan un procés, ja fa molt de temps que parlem de que una cosa és aprendre l'eina i una altra cosa és aprendre amb l'eina. Posa don Miquel Àngel com feia referència al pes de les TIC del 70 i del 30%, doncs evidentment aprendre amb l'eina, doncs els alumnes quan entren amb 3 anyets a les nostres escoles, doncs ho tenen més complicat. A secundària això ja, aquest pes ja es pot enfatitzar molt més. Els nostres professors han de recuperar i han de saber que amb aquesta eina podem recuperar pedagogies antigues, oblidades, de com vam començar, del text compartit, de l'aprenentatge en grup, dels treballs, dels centres d'interès, de treballar per projectes, i això es pot fer molt amb els coordinadors i hem de recuperar aquesta distribució. Deixo el tema de les empreses per després. Això provoca incertesa perquè sembla ser que quan ens hem d'adaptar hem de dominar només l'1x1, obrir l'ordinador, saber-lo connectar al wifi i saber dominar els programes que ens han dit que haurem de dominar. Normalment són els programes, moltes vegades, de la pissarra digital interactiva que ens han regalat l'editorial que ven llibres a la nostra escola. Si l'any que ve una altra editorial ens regalarà un altre programa i haurem d'aprendre un altre programa. Això ho tenim de dominar. En aquest sentit, el projecte ITIC, que feia referència al Josep, que és premi, estic d'acord, que el projecte ITIC és premi, és a dir, primer hem d'assegurar que la piscina estigui plena i que l'aigua sigui de qualitat. Hi ha d'haver una bona xarxa, hi ha d'haver uns ordinadors, hem de professionalitzar el tema de la gestió d'aquest maquinari, hem de prendre decisions també sobre el software, no? Hem de prendre decisions importants, perquè toquen el nostre sistema de valors. Una llum és que ens hem de plantejar si hem de continuar sent pirates informàtics o realment hem de fer alguna aposta en aquest sentit. I el treball en equip, també el vull subratllar, el treball en equip. Això obliga el treball en equip, recupera l'essència de la docència, el treball en el cicle, el treball compartit, el ser companys. Hem posat subratllat aquí tots plegats la necessitat de l'acompanyament. Jo posaré molt més l'èmfasi en la necessitat de l'acompanyament que no pas en la necessitat de la formació. Vull fer dues reflexions, em diuen que un minut, dues reflexions. Una, plantejar-se el tema del finançament, és un tema molt important, de veure com això es fa. Són inversions decisives i que poden afectar el funcionament d'aquesta i la qualitat d'aquesta aigua. Una pregunta que faria aquí és: quants administradors de les escoles estan aquí? Per saber quina despesa han de fer. No n'hi ha massa. Després, l'últim minut el dedico a pressió de les empreses. Quan fem el nostre plantejament de quina estructura TIC, l'hem de pensar en quina dinàmica TAC volem imposar a les nostres escoles. Carles Armengol, quan jo li vaig presentar el projecte que teníem nosaltres, nosaltres li vam dir: nosaltres no hem fet una aposta per les pissarres digitals interactives. Llavors, quan fas una inversió en una escola, el fet que no posis pissarres digitals interactives suposa una inversió diferent. Per què? Doncs perquè si canvia la manera d'aprendre dels nostres alumnes, que és una incidència molt més individualitzada, una atenció a la diversitat, un respecte als processos, una manera diferent d'organitzar l'aula, la pissarra digital i interactiva pressuposa molt donar continuïtat a la classe magistral. I potser no és la línia que lligui amb el nostre pla TAC, amb el nostre TAC de quines tècniques utilitzem per afavorir l'aprenentatge i el coneixement. Podem posar una pissarra, podem posar un projector, però potser el tema de la interactivitat no és un tema tan substantiu. Ho llenço aquí i ho tocaré. Respecte al tema de la primària, m'apunto a la idea del Josep, crec que és una idea interessant. Nosaltres aquesta idea no la tenim amanida del tot, però jo crec que en la primària encara hi ha reptes molt, molt substantius que els alumnes han d'assolir. Ara, evidentment, hem de fer aquest pont de dominar l'eina i aprendre amb l'eina, i el cicle superior pot ser un bon pont per introduir aquests espais. Si no hi ha espais, doncs aquests armaris tan fabulosos que els alumnes poden començar a aplicar estratègies que després a la secundària hauran de caminar. Si m'he passat el minut, per favor.
Gràcies. Ara iniciarem un segon torn amb els membres de la taula. Si volen fer alguna matització o coses que han dit els seus companys, però sobretot llançant ja més decididament els reptes de futur de les TIC a l'escola, la doble perspectiva, l'escola com a organització i l'escola com a agent educatiu, com a element educador. I fins i tot jo els demanava si aquesta segona aportació la podrien finalment concretar amb tres recomanacions de cara al futur immediat, tres recomanacions adreçades als directius, als equips directius de les escoles, i tres recomanacions adreçades al professorat. Seguim el mateix ordre que abans, si us sembla, i endavant. Després mirarem, us controlaré encara més el temps perquè estaria bé que hi hagués possibilitat de col·loqui amb tots els participants una estoneta.
Gràcies, Carles. De cara a anar a la barraca, com diuen, ràpidament, anem a veure quines són aquestes recomanacions que podríem donar de cara als equips directius. Mireu, nosaltres vèiem tres grans recomanacions. La primera Escolteu, no pot ser que els equips directius, quan els professors ens parlen de temes tecnològics i de problemàtiques que tenen a l'aula, no sàpiguen què ens estan dient. No les entenem. Això no pot ser. Per tant, una primera recomanació seria, escolteu, ens hem d'alfabetitzar amb tot el que suposa competència digital i Web 2.0. Us poso Web 2.0 com un exemple clar d'aterrar. Sí, hem de saber què ens estan dient. Perquè sabent què ens estan dient, comprendrem exactament millor la seva situació a l'aula. I els podrem ajudar i els podrem acompanyar. Però, almenys perquè nosaltres hem vist des del propi CTI, trobem escoles, trobem institucions que molt sovint tenen dificultats, els equips directius, per entendre què és allò que està succeint a l'aula perquè no acaben d'entendre en els professors. En segon lloc, jo crec que és competència també de l'equip directiu dedicar esforços a l'acompanyament i vetllar pel professorat. Els hem de mimar, més clar, l'aigua. I ho torno a repetir, els hem de mimar. Mimar no vol dir consentir. Mimar vol dir, senzillament, que hem d'atendre les necessitats, veure exactament amb ells què és allò que es pot i què és allò que no es pot. Jo crec que també és responsabilitat nostra fer-los veure quines són les prioritats que hi ha al centre en aquests moments, quins són els altres projectes, perquè tot el professorat que està ficat en l'1x1 veureu que de cop i volta entren en l'espai i automàticament us aborden amb s'ha de canviar això, el software, el linkat, ara fixa't, el wifi no funciona. Esclar, un es troba totalment abrumat al voltant de tots aquests temes. Per tant, també els hem d'ajudar, els hem d'acompanyar. Els hem d'acompanyar també, perquè en el fons ells també exerceixen una tasca directiva a la seva aula. Com després us explicaré. I jo crec que com a equips directius hi ha una part que és important, tercer, jo crec que és important destacar-lo, que tracta el lideratge i la governança de centre. I el lideratge i la governança de centre vol dir saber exactament i posar-se al davant. Saber de què t'estan parlant, saber exactament com els pots ajudar. Governar el centre vol dir, com abans he sentit pels meus companys, lògicament, home, prendre decisions que tenen a veure, probablement, amb nous rols professionals. En aquests moments, a l'escola, és important començar a plantejar que hi hagi un responsable de sistemes d'informació. Tot el que suposa els cables, tot el que suposa els fils, tot el que suposa una persona que sigui capaç de posar ordre. I és un altre rol professional molt diferent, el responsable d'innovació. Molt diferent, que acompanya pedagògicament els seus propis companys, que vetlla per la seva formació. No que els hi fa els powers, No confongueu això. Sinó que els orienta a com utilitzar adequadament la tecnologia a dins l'aula. Que probablement entra a l'aula amb ells, entra a l'aula amb ells, veu com treballa i els orienta utilitzant recursos pedagògics perquè hi ha unitat didàctica. Per tant, una orientació que res a veure té amb un tòner de la impressora. I a les escoles confonem el tòner de la impressora amb l'orientació pedagògica i els powerpoints. I llavors ho barregem tot i llavors tenim persones totalment col·lapsades amb totes les feines que han de fer. Per tant, com a equip directiu crec que és important també començar a discernir diferents rols i diferents papers. Anem cap al professorat. En el professorat lògicament li cal la pedra més grossa, perquè anava fent la de transparència, anaven sortint temes que jo crec que eren claus destacar-los i els hi dono una pinzellada. Fixeu-vos, en el professorat hi ha un tema, i no em cansaré de repetir-ho tampoc, que és que diem, bueno, esclar, s'han d'alfabetitzar, és cert que s'hagin d'alfabetitzar, escolteu, però tenim un altre problema, El problema que tenim és, parlem de, no, hem de fer canvi metodològic i hem d'anar cap aquí, però, escolteu, si parlem d'utilitzar estratègies metodològiques d'aprenentatge basat en problemes, ABP, també fallem per aquí, Per tant, tenim una mancança seriosa amb com utilitzar estratègies metodològiques i amb el suport de la tecnologia, les dues. O sigui, fixeu-vos, tema tecnològic, alfabetitzats, tema d'estratègies metodològiques, conèixer noves metodologies, i conèixer metodologies no vol dir fer un curs d'ABP, I que hi hagi algú que t'expliqui l'ABP, no, vol dir viure'l, que és molt diferent. Viure'l per poder-lo aplicar després a l'aula. I en tercer lloc, aprendre aquestes estratègies metodològiques amb el suport de la tecnologia. Aprenentatge col·laboratiu, cooperatiu, eh? Molt bé. Segon punt. Escolta, jo crec que el professorat tenim una autoestima molt baixa, o almenys això és el que hem destacat. Ens pensem que allò que fem no té importància. Per tant, primera, perdre la por. I es perd la por fent petits canvis, introduint petites pràctiques, molt petites, amb l'ús i la incorporació de la tecnologia. Escolta, hi ha una que és clara. Demanar la col·laboració de l'alumnat, si són els màxims còmplices, de l'amor de Déu. És a dir, ells en saben molt, tenen molta perícia tecnològica. Demaneu la col·laboració de l'alumnat. Amb tot el tema de l'Operu hem descobert que es creen petits clubs que ajuden el professorat. El que és que, esclar, hi ha alguns professors que hem detectat una gran resistència perquè, clar, què m'ha d'explicar a mi aquest nan? Ho he de saber jo. Doncs això s'ha acabat. Això és el, aquest tema s'ha acabat. O treballem juntament amb ells i els demanem la col·laboració, o si no, tindrem serioses dificultats per crear comunitat d'aprenentatge. I jo crec que en aquest sentit hi ha dos temes que em semblaven interessants que tenen a veure amb acceptar un cert desordre. L'aula de l'Úpero és una aula una mica caòtica. Caòtica vol dir xivarri, gent parlant, col·laborant, uns amb un ordinador, amb uns racons, uns altres... bueno, esclar, no anem cap aquí. O és que els volem tots amb clatells? I també suposa tenir un professor que sigui capaç de tenir un pla B. O C, o D, o E, o F. Arribaríem a la Z. Per tant, professors que siguin capaços de també utilitzar els murals, les enganxines, el rotulador i el record i pega, que funciona molt i molt bé a l'aula. D'acord? I això li demana, això és lideratge de l'aula. Això és lideratge de l'aula. També li hem de demanar al professorat que sigui liderar a l'aula. A nivell de recomanacions al centre, sí que em quedo només amb una última idea que crec que és important orientar les famílies, en aquests moments, i sensibilitzar-les de com estan aprenent els seus fills, una i dos, tot el que suposa estratègies en l'ús de la seguretat. O sigui, de cop i volta les famílies no saben què és el que està passant a l'escola amb l'ús de la tecnologia. I dos, no lideren alguns instruments a casa. Tenen seriosa dificultat a nivell domèstic. A nivell domèstic. Sempre poso aquesta vinyeta, fixeu-vos. Una família, que vergüenza dar programes así, sabiendo que hay niños. És que nadie va poner ordre, bueno, és que ells els hem d'ajudar a que puguin posar ordre perquè en aquests moments és caos. Per tant, demana com a centre precisament això. I ja està, un guardo pel final.
Molt bé. Bé, tres orientacions per, o recomanacions per als directius. Jo quedaria aquí una, el tema de creació de comissió TIC. Mireu, abans que rompés el tema de l'Operu, en tot el centre hi havia algunes persones que eren els que lideraven el tema de les TIC, no? Però eren, com es diu en castellà, els llaneros solitarios, estaven sols, d'acord? Ara, el que és important, és el que hem insistit abans amb el treball en equip, és que hi hagi una comissió TIC i que aquesta planificació, aquesta integració de les TIC en el centre sigui feta des de dins del centre. En aquesta comissió que hi hagi representants dels equips, de l'equip directiu, coordinador TIC i persones de les diferents etapes. El que hem fet en les escoles de Natzaret, són 10 escoles entre Barcelona, Madrid i Canàries, han fet això, un projecte, una integració, dels TIC, un projecte. I aquest projecte ha estat coordinat entre les diferents escoles, però l'han gestat a dins de cada una d'elles. I per tant és un projecte propi, amb la realitat pròpia del seu centre, que ells coneixen més bé que ningú que vingui de fora. Per tant, ha estat un pas, jo em sembla que exitós, per tirar endavant aquest pas que ens demana el tema d'avui que parlem. Després, també és molt important el tema de la planificació de la formació, però formació no tant amb eines, sinó formació, com hem dit abans, metodològica. I una altra recomanació important per titulars o equips directius és el tema del personal tècnic. Igual com en un centre tenim una persona que té la porteria, tenim un servei de manteniment del centre, és avui en dia una escola que no hi hagi un tècnic informàtic, té problemes per tirar endavant. És a dir, agafar un nano d'aquests que surten de cicles formatius, de grau mitjà o grau superior, depèn dels pressupostos que hi hagi a l'escola, i que es responsabilitzi de tot el tema TIC del centre, no TIC informàtic, no el tema de la integració, TIC TAC, digueu-li com vulgueu, que això ja farà el coordinador. El coordinador TIC ha deixat de ser el coordinador del tornavís. Aquest desapareix, aquest ho era fa 10 anys, avui no. D'acord? Això és important, que hi hagi aquest personatge dins del centre. Per al professorat, lògicament, insistiu que dèiem abans, el treball en equip, i seguir el lema aquell que diu adopta, adapta, crea i comparteix. Adopta, adapta, crea i comparteix. Si fem això, serem exitosos. I després, també, pensant, seguint això, recordem el que deia el senyor Jordi Adell, no? Si cada un dels mestres, dels docents, portessin un gra de sorra, fessin, compartissin la seva activitat que ha fet, abans deia el Miquel Àngel, que som molt, molt modestos els professors, d'acord? Perquè pensem que el que fem nosaltres no és res a l'altre món, però si cada un de nosaltres compartíssim això, doncs aniria molt més lluny. Fixeu-vos que moltes vegades compartim molt més amb professors d'altres escoles que a dins del centre. Les activitats a vegades es comparteixen més a fora, en diferents xarxes, que no pas a dins del centre. Per tant, comencem a fer-ho a dins. I, finalment, també, quan abans estàvem parlant d'un full de ruta, que estem molt desorientats, doncs ara aquí us obro també la participació que estem fent des de Ayer Pangea, juntament amb altres entitats, institucions en el món docent, igual com també Educarret, en el que hem fet 5 blocs per donar aquestes orientacions en el full de ruta. Aquest procés ja s'ha acabat i ara s'obrirà un de nou perquè la gent hi participi i pugui indicar diferents consideracions en cada un dels diferents aspectes, aspectes de formació, aspecte metodològic, aspecte tecnològic, etc. En tot cas, això doncs, ja ho obrirem i ja ho farem saber.
Bé, aniré al gra. Respecte als centres, jo crec que dels reptes més importants és definir bé el que entenem per invertir. Invertir no és només gastar. Invertir també és planificar. És que si només ens dediquem a gastar, pot arribar un moment que tinguem una muntanya de tecnologia i no sabíem ben bé quina va i en quin lloc va cadascuna. Jo crec que hem d'invertir temps en fer aquesta planificació. Planificar bé les qüestions TAC i planificar bé les qüestions TIC i començar després a gastar. Quan fem una xarxa i comencem per l'1, hem de saber que aquesta xarxa que fem de punts d'accés wifi a les aules de secundària és una xarxa que s'ha d'integrar en tot el centre i que ha d'afectar tot el centre. Per tant, quan comencem a gastar, això ha d'estar ben definit. Per tant, dediqueu temps a invertir i digueu-li després diners. Després, subratllo el tema de separar les TIC i les TAC. Jo crec que hem de diferenciar el que és les TIC i el que és les TAC. En el nostre projecte que tenim a les escoles FEDAP hem separat les dues perspectives, estan integrades en el projecte. Una cosa és les TIC, és a dir, una cosa és una persona que es dedica a instal·lar, que és el del tornavís que deia el Josep, i una altra cosa és els que s'han i són especialistes en educar, que són els que ens han d'acompanyar els processos. Són dos parts que les hem de diferenciar molt clarament. Crec que l'aspecte de l'alfabetització digital dels professionals és un punt molt important, però jo faria una crida a recuperar les tecnopedagogies, recuperar la nostra tecnologia com a docents i aplicar-les en el nostre pla TAC. I aquí hem de definir molts aspectes. Hem de fer i idear el nostre projecte propi, el nostre full de ruta. Ens hem de plantejar quin tipus de programari, insisteixo. Nosaltres hem fet a les nostres escoles una aposta pel Moodle, perquè és un software de codi obert que permet que els professors puguin anar migrant d'una plataforma a una altra, per exemple. Això és una aposta i cal definir si és l'adequada, però us heu de plantejar qüestions d'aquestes. si quan els nostres professors elaboren els continguts, si s'han de lligar a un programari de codi tancat o ho hem de fer amb un programari de codi obert. També intervenen el fil de ruta, el tema de les plataformes, que no n'hem parlat avui, però aquí tenim tot un repte molt important. En quines matèries, amb quina intensitat desenvolupem el nostre projecte? Totes les matèries de secundària, amb tres matèries, amb quatre matèries, a quina tipologia de matèries? Després també és molt important a l'escola que assumim el tema de l'acompanyament que hem dit i el tema de amb qui ens associem. Quines són les empreses que ens porten tecnologia a la nostra escola i si aquesta tecnologia lliga amb el nostre projecte propi. Si acceptem alguns regals o no acceptem alguns regals i si aquests regals formen part del nostre pla d'inversions o no formen part del nostre pla d'inversions. Recomanacions. Ja s'ha fet incidència amb l'exigència i el lideratge. Jo ho trobo important el tema del lideratge. Parlar és important, però parlar fent també és molt important. Però després també exigir-nos i autoexigir-nos. No és només fer formació, no és només plantejar el projecte. Llavors, exigir aquests petits avenços, aquests petits canvis, que cada mes, que cada cert temps haguem pujat un esglaó en el procés del projecte que apliquem a les nostres escoles. I Josep ha fet referència a crear la comissió TIC. Jo estaria més d'acord a crear un equip TAC en el centre que coordini tot el procés d'implantació, però jo voldria incidir en una cosa. Jo sóc partidari, vull dir-ho molt en particular, de canviar l'estratègia de les comissions. Jo crec que les comissions moltes vegades no fan sinó allargar el problema. Jo crec que ens hem de plantejar més de treballar en equip, de plantejar-nos fites pròximes, objectius concrets, exigir-nos aconseguir aquests objectius, anem a treballar anem a fer un pla d'incorporar les noves tecnologies en una matèria. Què necessitem per fer aquesta matèria? I donar acompanyament per aconseguir aquesta fita. Des d'aquest punt de vista, per nosaltres, la formació no és un objectiu. Des d'aquest pla no s'acaba donant formació. L'essencial és l'acompanyament que es fa per aconseguir aquestes fites pròximes. Plantejar-nos fites pròximes, fites realitzables. Donar acompanyament i emmarcar-ho dintre d'un projecte que separa l'estic de l'estat. Aquest mateix lideratge i exigència és la quina han de tenir els professors, que són els autèntics professionals i han de tindre aquest protagonisme. Ens hem d'autoexigir als professors d'actuar amb professionalitat. No pot ser que els nostres alumnes sàpiguin més de la red social que nosaltres mateixos. Això no és actuar com a bons professionals. El nou rol que feia referència al Miquel Àngel Prats, potser el nostre rol durant massa temps ha estat ensenyar. Potser el nostre rol ha de ser que hem d'estar disposats a aprendre una altra vegada. Aprendre, aprendre i aprendre. Tothom hem de tornar a aprendre. I si aprenem ja sabem que en el procés d'aprenentatge hi ha un cert descontrol i un cert desgavell. Jo encoratjo els professors a que parlin entre ells, a que raonin entre ells, a que comparteixin processos entre ells, que comparteixin mal de caps entre ells, a les sales de professors, que se'n parlin, que proposin solucions. Dic als professors, no feu com aquests professors il·luminats que deia el Josep, no incentivem les illes, no? Els professors que no siguin illes al mig de deserts. És millor arribar tots una mica més tard que no arribar un de sol molt d'hora. I finalment jo crec que també és molt important de tindre aquella consciència de que aquest projecte no pot esperar. Heu de sortir d'aquí, arribar a l'escola i començar ja. I si pot ser ara i aquí, millor. Comenceu ja a fer petits canvis.
Gràcies. Obrim un breu torn per si hi ha alguna pregunta, algun comentari. Tenim un micròfon inalàmbric. Juanjo, no sé si algú pots fer de... Qui vulgui intervenir, si aixeca el braç i li donarem el micro. Alguna pregunta o alguna aportació complementària?
Josep Puigdomènec, coordinador de l'Anunciata de Cerdanyola. Bé, aquí jo he subratllat una colla d'idees que penso que són importants. Aquesta, deixar la comoditat i anar a la incertesa, això penso que és important. I també que el canvi tecnològic no amagui el canvi metodològic. A les escoles estem massa enganxats a les editorials i als llibres i a tota aquesta història. I el que hem de procurar és que ara hi ha, esclar, els venedors de tecnologia, els venedors d'equips informàtics, que aquests no se'ns mengin. La idea és que som nosaltres els que hem de liderar el canvi. I estic molt d'acord en què s'ha de formar el professorat. Se'ls ha d'acompanyar i se'ls ha de mimar. Sí, d'acord, se'ls ha de mimar. Perquè aquests són els que han de fer el canvi. I se'ls ha de donar temps, també. I carinyo. Una constatació, només.
Gràcies. Algun altre... Si estem una mica freds, és l'arrencada. Sí. Farem aquesta intervenció i després, si des de la taula voleu dir alguna cosa, i tancarem la sessió.
Bon dia. Eva Aguiló, de la Sala de Sant Vicenç dels Horts. Nosaltres aquest any també hem entrat amb l'Educato Perú. Estem contents. Bueno, a poc a poc, ho fem només amb algunes matèries. Estic molt d'acord amb el que plantegeu. La setmana passada, en una reunió amb un inspector de zona, li pregunto sobre l'educat i no sé si em podreu respondre o no, no? La resposta em diu, això s'ha acabat, torna al llibre. Bueno, la cara que vaig fer jo va ser al·lucinant, no? Clar, jo em plantejo ara com a directora, l'any que ve què? Perquè si no hi ha subvenció, compro llibres, no compro llibres... Aquest any hem anat combinant, hem combinat entre el llibre, l'ordinador, la reutilització, la socialització, hem fet de tot una mica. Clar, quan recomaneu i aconselleu, els que ja estem ficats ens diuen l'any que ve això ja s'ha acabat i creiem que no, que és un camí que hem de seguir-ho. És el tema de que hi ha de recursos i diners, eh? Perquè si tinguéssim recursos i diners no hi hauria cap dubte ni cap problema. Com tirem endavant? Gràcies.
A mi em recorda com si algú digués... Això dels ordinadors s'ha acabat, tornem a la màquina d'escriure. Què els hi diríem? Bueno, torna tu a la màquina d'escriure. Jo, mira, aniré potser amb un ritme molt diferent, però el que hem començat no es pot tirar enrere. Una i dos, pregunta-li als alumnes i pregunta-li als pares. Veiem què diuen, també, eh? Perquè també són bona part de la comunitat educativa. Per tant, què diran els alumnes i què diran els pares? Per tant... Sí, l'atzucar que el tenim damunt de la taula i no crec que això es tiri enrere. No es pot tirar enrere.
Sobre això només, aviam, la nova consellera ha fet algunes manifestacions, jo crec que encara no està molt clar el tema, però el que ella apunta més aviat és una qüestió, doncs, de, per dir-ho així, de no empaitar la gent perquè s'hi posi, però no de que desaparegui el programa. Per tant, desaparèixer no, jo diria gairebé tota seguretat. L'altra cosa, sí que pot haver-hi alguna qüestió puntual de si hi haurà els recursos per anar finançant aquest 50% dels ordinadors, perquè per la concertada aquest és el problema. A la pública els té més costos, el tema, però ja han fet bona part de la inversió. A la concertada només és aquest 50% de l'ordinador de les famílies, que realment és un cost molt petit en el conjunt. Certament que la situació, doncs, per les notícies que anem tenint de tot plegat, és molt difícil econòmicament, etc. Però no deixa de ser un cost bastant petit dins dels pressupostos. Jo crec que en bona part també dependrà, perquè part d'aquests diners venen finalísticament des de Madrid, i per tant, si hi són, la Generalitat no els deixarà escapar. Tampoc els pot utilitzar per una altra cosa, perquè són finalistes, i per tant, més aviat l'esperança és que això, doncs, no hi hagi d'haver problemes. Vull dir que els problemes estarien focalitzats en això, és a dir, que no hi hagués els recursos suficients per finançar aquest 50% dels ordinadors. No un replantejament del programa, perquè és que a més l'administració no és ningú per dir si has d'utilitzar llibres o no. És a dir, una primera crítica que fèiem a l'1x1 i que ja he dit que un aspecte positiu va ser que quan ho vam voler generalitzar vam parar el seny i vam flexibilitzar, és que et deien, bueno, l'1x1, però llavors si vols ordinadors no has de tenir cap llibre de text, hi ha cap, o has d'anar cap a l'exclusió total del llibre de text. Però escolti, per què vostè m'ho fa incompatible això? Per què no unes matèries i unes no? És a dir, però tot això ja va desaparèixer. Per tant, de dir, el que es tracta és de facilitar l'accés de les eines potents de processar i editar informació, que són els ordinadors, de cercar, i aleshores, per tant, i la dinàmica metodològica, cada centre aplicarà la seva i sabrà què ha de fer amb els llibres de text, amb els continguts digitals, etc. Per tant, jo diria, des d'aquest punt de vista, entenc que serà així. I aquí el dubte serà si les escoles, que fet ja s'havia fet un avanç molt gran, però si totes les que es vulguin anar incorporant, tenint en compte que les que ja estan segur que tindran prioritat de cara als cursos que vagin pujant, anar continuant i per tant tenint els nanos que es vagin incorporant a l'ESO, anar tenint l'ajut de cara a comprar un ordinador. Per tant, suposo que la prioritat primera és aquesta, els que ja hi estan, que vagi tenint continuïtat al projecte. Per tant, de desaparèixer el projecte, vaja, no. I nosaltres, evidentment, no ho abonaríem en absolut, és a dir, ens hi posaríem a una mesura així. El que cal veure és el ritme d'incorporació, si es podrà mantenir, diguem-ne, la porta gran que teníem fins aquest moment o no. Jo crec que aquest és l'únic dubte raonable en aquests moments. Si la porta amb els que s'han d'anar incorporant seguirà sent oberta de bat a bat o serà més estreta. Bé, ho deixem aquí. Ah, hi havia una altra... Bueno.
Hola, soc la Judit Coment de l'Escola Sant Gervasi de Mollet de Vallès. Jo soc mestra de primària, per tant no estem encara en el 1x1. I la veritat és que bueno, m'ha encantat tot el que comenteu, el que realment ens estem trobant a les escoles. I a mi no em preocupa tant el tema de l'1x1 d'un ordinador per cada nen, sinó que parlem de la metodologia. No? Nosaltres no tenim un ordinador per nen a la classe, i el problema, per exemple, amb el que ens estem trobant nosaltres, o en concret, és el crear activitats que realment siguin enriquidores. No? No tenim, els nens no tenen un ordinador cadascú, tenim 4 ordinadors a la classe, els nens tenen un ordinador a casa. I estem entrant en tota aquesta metodologia, tota aquesta dinàmica a poc a poc. I per mi el que més em costa és el pensar, l'idear, el buscar, activitats que realment siguin enriquidores, multidisciplinars, utilitzant la web 2.0. I de moment ho estem fent mica en mica i sense tenir un ordinador per nen. No? I per mi el punt més important és aquest, la metodologia i el plantejament de les activitats, que no és fàcil. No és fàcil i no n'hi ha gaire cosa.
T'agraïm l'aportació i m'ha fet pensar que precisament una dinàmica, una petita aportació que des de la Fundació Escola Cristiana també fa molts anys que es promou, i en Josep Torrents va ser un dels iniciadors també, és el tema dels projectes telemàtics. Precisament estan fonamentalment adreçats, aquest any en vam muntar un de cara a l'ESO perquè estaven molt orientats a primària. I és una experiència, doncs això, d'un treball interdisciplinar que utilitza eines tecnològiques sense tampoc necessitat d'un model 1x1. És a dir, que d'experiència, ja dic, aquests projectes telemàtics també fa molts anys que duren, o sigui que es van fent, i estan molt centrats a primària. Per tant, diria que és una experiència també valuosa d'una cosa que s'ha fet i que s'ha construït des de baix sense necessitat de grans programes ni de grans iniciatives. Vull dir que és també el que estava apuntant per aquí, i que reprendrem en una sessió posterior, de dir continguts, experiències, coses, n'hi ha moltes, i és qüestió de que si anem tenint aquest esperit també col·laboratiu i de compartir, com ens deien, doncs conèixer com accedir a aquestes coses, a aquests recursos, i anar utilitzant-los. Bé, farem una pausa, com ens han indicat abans, a la planta baixa, en els dos claustres on hi ha l'exposició, servirà una mica de...